Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb Ernest Benach, amb Jordi De Juan, amb Toni Comín i amb Francesc Marc Álvaro, la tertúlia del món a RAC1. Avui el dia que és que ens hem llevat, gràcies a la recerca que ha fet el Xavi Sala aquest matí, és que em sembla meravellós. De debò, ja, vaig dir una més, eh? Ahir, debat sobre l'estat de la regió. President d'Extremadura, José Antonio Monago. I fa el seu discurs d'obertura, i, evidentment, com que vulgui, que és de Reus, com a Benach, carrega contra la proposta del Pacte Fiscal de Catalunya. Escoltem, sisplau, el president d'Extremadura.
El mayor desafío político que tiene Extremadura en 2013, que no podemos perder de vista, es sin duda el pacto fiscal catalán. El pacto fiscal catalán es catastrófico para Extremadura. El desafío que supone para los extremeños este pacto bilateral Generalitat-Estado, señorías, no es ninguna broma para el presente y futuro económico de nuestra región.
Això dius, carai. Això que ha dit Monago, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Però no es queda aquí a l'hora de tirar el foc en el Parlament extremeny el senyor Monago. Al marge de dir això, del pacte fiscal, ha dit que si a Europa la insolidaritat la representa Alemanya, a Espanya avui aquesta insolidaritat i l'absència de cooperació la representa Catalunya amb el pacte fiscal.
Si en Europa la insolidaritat la representa hoy Alemanya, en Espanya hoy esa insolidaridad y ausencia de cooperación la representa el pacto fiscal catalán. El mayor desafío político que tiene Extremadura en 2013, que no podemos perder de vista, es sin duda el pacto fiscal catalán. El pacto fiscal catalán es catastrófico para Extremadura. El desafío que supone para los extremeños este pacto bilateral...
Això és el que sentíem fa uns moments. Aviam, si ens arreglem, és igual. I no es va quedar aquí a l'hora de tirar el foc anticatalà. Va dir que si Europa, això, la representa Alemanya, a Espanya, el pacte fiscal català. I afegir que en el moment de major dificultat econòmica del nostre país, trencar el principi de solidaritat entre els diferents pobles d'Espanya és un espoli a Extremadura i al conjunt d'Espanya. En la transcripció del discurs trobem altres perles com que el pacte fiscal català vol trencar la caixa única de tots els espanyols. Pretén instal·lar a Extremadura i a la resta d'Espanya una política de contingents en la qual cadascú aguanta su vela. O bé, ja està bé que els que més tenen li fiquin sempre la mà a la butxaca a aquells que menys tenen. Ja està bé de ficar-se amb Extremadura, ja està bé de ficar-se amb el sud, ja està bé que siguem objectiu 1 per Europa i per Espanya, amb l'únic objectiu, i amb crisi sense crisi, hagin de ser els seus xantatges territorials. Fem batalla política al pacte fiscal català. Creem la Unió Extremenya contra el pacte fiscal. I tot això ho faig per amor a Catalunya i perquè aquests dirigents catalans que defensen aquest pacte no són en realitat el poble català, no tenen el patrimoni de Catalunya, són una minoria molt ben publicitada que creuen que representen el català quan el poble català és molt més gran i generós que ells. Senyor Francesc Homs, portaveu del govern català, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Com se li queda el cos?
Ara intentava, mentre l'escoltava, quan explicava això... De fet, intentava entendre-ho, no? Perquè se'm fa incomprensible, li ho dic sincerament, no? No... I, a més a més, ara, vaja, suposo que se m'entendrà que digui que m'haig de contenir, eh? Perquè sóc el portaveu del govern, però, evidentment, et venen ganes, doncs, de dir-la molt grossa, no? Jo crec que nosaltres ens hem de concentrar en la nostra cada cop més, això és ben evident, eh? I de no deixar-nos impressionar massa per aquest tipus de declaracions i en qualsevol cas centrar-nos doncs, en allò que de nosaltres mateixos puguem oferir. Dic per mirar de contenir-me perquè certament aquest tipus de declaracions que a més a més responen a tota una intenció, perquè això no és a cop calent, en un míting, sinó que vostè explicava molt bé, senyor Basté, que això era amb un debat parlamentari, doncs que aquest president d'Extremadura es deu haver preparat...
No, 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 escolti'm, està escrit. És a dir, això ho treu el Xavi Sala aquest matí, escrit, eh? És a dir, fa el discurs oficial del president d'Extremadura en un debat de política general, ergo, està escrit.
La qual cosa, cap matís, és a dir, amb tota la intenció està dit, no? Per tant, bueno, això que li deia, hem de procurar no atendre aquest tipus de... Jo el situo en el terreny de les provocacions, això, i nosaltres mirar d'anar a la nostra, i cada cop més a la nostra, buscar la cohesió interna al nostre país, que crec que hi és. Avui, a les 11 d'aquest dematí, el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya presenta un ampli estudi sobre com veiem els catalans al nostre propi país, no? Jo no em puc donar els detalls, entre altres coses, perquè no els conec, però sí que tinc la impressió que avui el que s'explicarà de com veiem nosaltres mateixos el futur del nostre país, el Centre d'Estudis d'Opinió, a partir doncs, d'una enquesta molt, molt àmplia, jo crec que ens pot donar pista cap on hem d'orientar les coses, no? Que és aquesta, és anar a la nostra...
No em posi un titular sense lletres, senyor portaveu. Què vol dir? Que m'està dient que cada... Li pregunto directament. M'està dient que està augmentant l'independentisme a Catalunya, per exemple?
Bé, jo que li estic... Vaja, no conec els detalls i, per tant, a les 11 ho sabrem, eh? Em sap greu, jo no em puc avançar en aquest sentit perquè, insisteixo, no conec els detalls i la música, qualsevol cas, el que jo penso i pensem des del govern que hem d'anar centrant-nos en nosaltres mateixos i en saber cosir les forces interiors de Catalunya, que hi són, eh? A vegades és veritat que entre els uns i els altres ens posem innecessàriament pals a les rodes, hem de mesurar bé en aquest sentit doncs, de no fer-ho en excés, eh? És legítim el punt de vista contradictori dels uns, dels altres, etc. Però quan estem davant d'aquest tipus d'agressions, això mateix del Tribunal Suprem, hem de saber construir unitats d'aquelles indestructibles, no? I crec que hi ha la base, creiem des del govern que hi ha la base en el nostre país per fer-ho i que, a més a més, aquesta base es va eixamplant. Deixi'm que em quedi aquí, ja sé
val,
que...
Val, no, d'acord, no, d'acord, m'ho ha dit, és a dir, m'ha tocat l'orquestra sense música, però jo ho l'entenc. Però, per exemple, ara que parlava vostè de la sentència que hi va dictaminar el Suprem, jo li pregunto, avui llegint la premsa, jo quan matí, quan he arribat aquesta matinada i he començat a llegir la premsa, hi ha una mena d'unió entre molta premsa avui, eh? Molta premsa, és a dir, l'acudit del Batllori, el titular de La Vanguardia, l'editorial del Periódico, el que escriu el director del Punt Avui, el que escriu el director de l'Ara, és a dir, hi ha una sensació de prou, escolti'm, aquí les bones paraules totes, però arriba un moment que hi ha molta gent, repeteixo que si ho mirem des del punt de vista del Parlament de Catalunya, que és el lloc sobirà de la voluntat del poble de Catalunya, més d'un 84%, i m'atreviria a dir que hi ha un sector dels que no són d'aquest 84% que també estarien d'acord amb el tema de la immersió lingüística, i no fa gaires anys li parlo d'un diputat, exdiputat ara ja del PP, que estava fora de la immersió, que era el senyor Francesc Vendrell, que era tertulià d'aquest programa. Per tant, jo crec que haurien de muntar fins i tot aquest 84%. Jo li pregunto, no ha arribat el moment que amb moltes coses de donar el cop de puny a la taula de part del govern i prou ja?
Jo, de fet, hi afegiria que diria... Jo no conec cap diputat del PP que estigui a favor d'acabar la immersió lingüística, és la impressió que tinc. El que passa que els interessa fer un determinat discurs perquè els deu semblar que poden aconseguir alguna mena de vot, no sé ben bé on, perquè la realitat és molt tossuda, la pròpia realitat del país, que és el nostre gran tresor col·lectiu, eh? És a dir, al final, tota aquesta qüestió de la immersió lingüística, el català a l'escola, la presència del català a l'escola... El gran tresor col·lectiu que tenim és que tot això ho hem fet amb una convivència extraordinària, exemplar, que a més dona uns resultats, després de 30 anys d'aplicar-se, també molt notables, molt extraordinaris, fins i tot des del punt de vista, suposo, de la premsa espanyola, sorprenents i al·lucinants, perquè aquí resulta que tenim millors notes de castellà que algunes comunitats autònomes espanyoles on només parlen castellà, la qual cosa això els hauria de fer reflexionar i que veig que no són capaços de fer-ho, per altra part, no? Per tant, aquest tresor que tenim de com fem i hem fet les coses en alguns terrenys, per exemple aquest de la immersió lingüística, jo crec que el cop de puny l'hem de centrar en saber-ho preservar i en no atabalar-nos massa per aquest tipus d'agressions, dir sense embuts i amb totes les lletres que d'aquí no ens mourem, peti qui peti, diguin el que diguin, aquest tribunal o un altre, i en qualsevol cas, doncs, vaja... que si algú vol canviar, avui ho deia l'Ernest Maragall, em sembla, en un diari, no? Si algú vol canviar alguna cosa, que es moguin ells, no pas nosaltres, no? I jo entenc que aquest missatge, que com vostè descriu, és molt transversal en tota mena de premsa i en tota mena de sentits ideològics, ja és, d'alguna manera o una altra, aquesta expressió de que per aquí no hi passaran.
Una mena de desobediència política, està parlant?
No, home, com a govern s'ha d'entendre, diguem-ne, que expressar les coses, desobediència política, la que vulgui, si vostè vol, no? Però vaja, jo crec que tenim prous elements i és on de moment ens hem de fer forts. Tenim una llei d'educació de Catalunya, diguem-ne, que ens empara i que és el que hem d'aplicar, i aquí ens hem de situar, i dir per aquí no hi passaran, i a més al costat de la llei dir un missatge polític inequívoc, i el vulguin escoltar o no, de que escolti, de que amb aquest tema de la immersió lingüística és un tema sagrat pels catalans, de tots colors polítics, que a més ens ha donat uns resultats extraordinaris en el nostre país, que els continua durant, i que d'aquí no ens bellugarem. Aquest missatge inequívoc i la llei que l'aplicarem. I a partir d'aquí, vaja, si s'han de fer altres coses, doncs evidentment les podem contemplar. Per dir-ho més alt, no direm pas res diferent, perquè em sembla que m'expreso amb una contundència doncs molt clara i molt meridiana.
Acabo amb una última qüestió, és a dir, avui el Mundo diu, a l'editorial, el PP debería ser coherente dejar de colaborar en Cataluña con Convergencia y Unión mientras este partido no acate las sentencias, más si cabe cuando no necesita que en el Congreso el voto de los nacionalistas. Jo li faré al revés. Monago dient el que diu president d'Extremadura al PP. El PP avalant el que diu el Suprem. Escolti'm, vol dir que hi ha una part de Catalunya molt gran que diu en aquests moments, i una part d'Espanya, que diu, escolti'm, per què no trenquen amb el PP en lloc de donar-se l'abraçada de l'os?
Bueno, però què vol que trenquem? No estem pas guardant amb ells, no? Bueno, el que hi ha, doncs, mira, nosaltres anem fent... Ja sé que cada cop que explico això, doncs a algú no li acaba d'agradar, però nosaltres anem fent geometria variable a nivell del Parlament de Catalunya. Òbviament, nosaltres hauríem de...
Perdoni, però li diré d'altra manera. Sí. Es pot fer geometria variable amb el PP?
Bueno, si es tracta d'aprovar una llei que res té a veure amb la cosa lingüística i que res afecta allò que és el programa del govern de la Generalitat, doncs res, vostè ha d'entendre que nosaltres hem d'anar intentant tirar endavant allò pel qual ens han votat el poble de Catalunya, i com hem explicat sempre, doncs si aquesta cosa la podem votar amb aquests i tirar-la endavant, la fem amb aquests. Aquell amb els altres, amb els altres. El pacte fiscal amb no sé qui, amb no sé qui. El tema de la llengua el podem defensar, el podem defensar. Ah, no, nosaltres hem d'aplicar el nostre programa. Això ja s'entén, suposo. No?
I no val moltes vegades la pena pensar en convocar unes eleccions anticipades abans d'estar amb segons quins possibles pactes de geometria variable que l'únic que afecten és la dignitat?
Sí, però és que passa que vaja, primer, que unes eleccions anticipades en aquests moments no crec que sigui una cosa ben rebuda pel gruix de la població que ens demana que prenguem solucions amb tantes coses com ho són, des de la qüestió lingüística que no ens movem i que aguantem en aquesta posició, com en els terrenys de la crisi econòmica, com en el tema del pacte fiscal o el que sigui. Jo crec que la gent d'entrada ens demana això, no anar avançant eleccions anticipades. I en la hipòtesi que això s'hagués de fer, tinc la sensació, per les enquestes que s'han publicat aquests últims dies a diversos mitjans de comunicació, que ens quedaríem més o menys al mateix lloc. La qual cosa, doncs, bueno, ens podria anar bé els de Convergència i Unió, perquè tornaríem a guanyar les eleccions, oi? Però tampoc tindríem majoria absoluta. I, per tant, hauríem de continuar, doncs, suposo que fent quelcom semblant al d'ara. El que és important, entenc jo, almenys ho veiem així des del govern, que és que sigui clar quin és el programa que s'aplica, sigui clar quines són les línies vermelles, almenys des del nostre punt de vista, òbviament, d'altres en tindran d'altres, però nosaltres tenim una majoria molt clara en el Parlament de Catalunya i no transigim per dignitat, com vostè reclama, doncs en aquelles coses que per nosaltres són essencials i són bàsiques. I a partir d'aquí, si en el PP tot això doncs se li fa absolutament indigerible, doncs que prenguin ells la decisió, però no ho farem pas nosaltres.
Pensa un moment, que tinc una persona que, aviam, en aquests moments en línia, perquè l'altre dia llegia una enquesta al Periódico que deia que hi havia un 50% que estaven a favor d'Eurovegas i un 50% que estaven en contra, un 52-48 en contra, en fi. És a dir, Catalunya està, com es debaten els tertúlies de ràdios i televisions, molt dividida. Ahir va haver-hi un punt important, és a dir, els que estan a favor d'Eurovegas, i és que el fet de que hi ha una carta molt preuada i de renom internacional que s'ha compromès amb el projecte, i estic parlant de Ferran Adrià. Ferran, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Pues mira, anant cap a la seu de Telefònica, que avui presentem el projecte del Bulli Foundation, el concurs que va fer en Harvard, en Berkeley, en Columbia, és un dia important avui, per al Bulli Foundation.
Me n'alegro. Per què t'afegeixes al projecte?
Bueno, porque m'afegeixo, vull dir, sobretot per ajudar, vull dir, en el sentit de que n'hi ha els empresaris catalans que ens demanen al Nando Jovany, al Carlos Gajamil, al Cristian Escrivà, d'anar a fer el sopar i de donar suport a nivell de restauració, no? A veure, jo crec que en aquest moment tothom que té que ajudar, a partir del moment de que té que ser un projecte que sigui el màxim de conservat i sobretot de molta qualitat. Jo crec que això ho tenim tots clar. Vull dir, tenim tots clar que si no és de molta qualitat no voldrem que faci aquí. Llavors jo crec que és molt important això, no? De que tenim que lluitar perquè es faci un projecte únic al món. Si no, jo sóc el primer, i jo crec que també el govern, que no podrà fer-lo, no?
Ho tenies molt callat. És per iniciativa pròpia?
Sí, però no molt callat, no. Però escolta, jo contínuament estic fent coses i ajudant el país. És que jo crec que és una obligació. Una altra, si demanen al país que ajuda, lo tens que fer. I crec que en el moment que estem, en la que està caiguent, si no s'amaguem malament... Una altra cosa, torno a dir, jo he fet el recolzament, però no a nivell d'empreses ni per fer negoci i tal, això sense cap interès econòmic per part meva. El que vull és ajudar, i si la meva ajuda va bé per fer un projecte de molta qualitat i que n'hi hagi un concepte fantàstic. Ara, jo sóc el primer, torno a dir, que si no fa de molta qualitat i amb un concepte no ajudaré.
Però llavors qui muntaràs? Un centre d'investigació, no?
No, jo vaig dir, s'acaba d'aquí. Vaig donar la casualitat, que això, el senyor Andrew Tondeham, és el director d'aquesta empresa en Europa. I jo vaig treballar 2 anys en un projecte que n'hi havia a Ciutat Real que feia César Palas. César Palas volia fer un projecte a Ciutat Real semblant al que volen fer aquí. I jo vaig treballar 2 anys amb aquest senyor, perquè era el director de César Palas en aquest moment. Aquest projecte no es va fer per el tema econòmic. Vull dir, van invertir 40 milions d'euros en el projecte i se'n van anar perquè no van trobar que no era el lloc per fer-lo ni el moment i tal, i jo no coneixia. I quan vaig arribar aquí a fer el sopar, me'l vaig trobar, clar. I aquest senyor vam tenir una relació de 2 o 3 anys, no? I li vaig dir que era important de que aquest lloc que feia experiència a Catalunya tenia que ser el millor del món d'aquestes característiques. I que era molt important fer un centre de formació contínua amb el centre, perquè si no tindrem les millors professionals. I si volem que sigui un lloc referenciat al món, tenim que fer allò. I és això, que ajudaríem a fer un centre d'aquest tipus. No. El Bulli Foundation està farrosa i això...
Per tant, què faria Ferran Adrià en aquesta Eurovega si es fes finalment aquí?
Mira, sobretot ajudar a conceptualitzar. Vull dir, què és conceptualitzar? Jo vaig treballar amb el Parc Buig, anava a ser Buig quan es deia sí i no era per aventura. Nos van contratar del Bulli per ajudar a conceptualitzar i que aquesta gent entengués que era Catalunya, que era la cuina catalana, i quin tipus de coses podíem fer.
Ara t'entenc. És a dir, el que faria Ferran Adrià seria assessorar sobre quin tipus de propostes culinàries hauria de tenir Eurovegas per existir a Catalunya.
No solo Ferran Adrià, jo crec que molts cuiners d'aquest país i molta gent de la gastronomia participarà. I torno a dir, d'una manera, almenys per a mi, altruista. Vull dir que jo no m'ho vull cap fer cap...
No cobraràs ni un euro d'això?
No, això està més clar que l'aigua. Vull dir, saps què para que no...
I ho fas només per Barcelona, això, Ferran, o per Catalunya?
Home, per això jo lligo, no és que no vulgui que no fer-ho a Madrid, però jo soc d'aquí. Entenc, no, mira, jo lligo, no feia així. Tenim que lluitar per fer-ho aquí, no, però no es tracta de que jo tinc negocis a Madrid, i vull continuar tenint. No es tracta de que no vulgui fer a Madrid. El que jo dic, home, soc de Barcelona, soc català, el que jo dic és que vulgui que faci aquí, no? Vull dir que no té cap doble sentit això.
Senyor Homs...
Jo crec que tenim que lluitar, jo crec que és un projecte... M'agradaria que la gent entengués, sí, que és un projecte que... Els congressos serien molt importants, perquè no fem una idea. Tots els congressos de Google, de Microsoft, de les empreses de Silicon Valley, es fan a Las Vegas. Però jo perquè quizá tenim una idea molt diferent de lo que és un projecte com aquest. El 25% de la facturació d'un lloc com aquest és la restauració. És el menjar. Solo el 18% és el lloc. Lo dic perquè, clar, me sembla que, vull dir, és el projecte, independentment que jo soc el primer, i torno a dir que si no és un projecte de molta qualitat, el màxim d'incorporat a lo que, o que no, si que sigui el màxim de maco, i al màxim consens, pues jo no participaré. Però una vegada fet això, que la imatge que tenim me sembla que no és la que és. Ja dic que, sobretot és un lloc de congressos, eh?
Molt bé.
Em van moltes famílies de vacances, lo dic, perquè en un país on el turisme és el 12% del producte interior brut, crec que tenim que lluitar perquè això continuï. I perquè això continuï tenim que fer projectes nous, eh?
Que Francesc Homs, que Ferran Adrià s'impliqui en la idea del projecte, suposo que pels que estan a favor de que Eurovegas es situï a Catalunya és una empenta, vaja, importantíssima, no?
Bueno,
efectivament.
Espera, Ferran, que li pregunto al portaveu del govern. Perdó. Davant, Francesc. Senyor Homs.
Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Ahir mateix el vaig trucar per donar-li en nom del govern les gràcies, òbviament, perquè està clar que és una empenta. Més que una empenta, a més, és una demostració més del compromís d'en Ferran Adrià amb Barcelona i amb el nostre país, amb Catalunya. Penseu que és un ambaixador en aquests moments. Jo diria que és dels ambaixadors més importants que té Catalunya al món. Veure en Ferran Adrià omplint estadis, perquè això és una cosa que impressiona, a l'altra punta del planeta, explicant doncs com s'aborda la creativitat doncs des d'una activitat com és la gastronomia, omplint, diguem-ne, com ningú, sales a Harvard, realment demostra la seva capacitat de lideratge en aquests moments de caràcter global, no? I per tant, que tinguem un ambaixador, que tinguem una persona d'aquesta projecció doncs que estigui tan compromès amb les coses que passen al país, amb aquesta exigència que ell ara recordava, de qualitat, perquè en Ferran Adrià, que jo el conec, sé que no s'apunta a una cosa que no hi vegi, diguem-ne, garanties de qualitat i de capacitat de transformació en positiu, i que si això al final no hi fos, se'n desapuntaria el primer, vull dir, que no cremarà el seu nom, diguem-ne, per un projecte que no tingui aquests valors intrínsecs, no? Per tant, jo crec que és evident que és una dada positiva que agraïm des del govern de la Generalitat, està clar.
Jordi, mira, acabem d'arribar al edifici Telefònica i acaba d'entrar Joseph Stiglitz, que és el premi Nobel d'Economia, perquè és un dels que està al jurat del concurs que fem avui, no? El concurs que fem avui és un projecte de superinnovació. Jo crec que Catalunya pot ser innovació com podien ser Silicon Valley i pot ser turisme. Jo crec que poden ser moltes coses Catalunya. I jo crec que això és el que hem de lluitar, sempre des del punt de vista de qualitat, no? I a la màxim de consens.
Ferran Adrià, continuem parlant. Una abraçada molt forta i fins molt aviat.
Moltes gràcies.
Un dels grans cracs que tenim en aquest país, sens dubte, de les icones més reverencials de Catalunya, sens dubte, Ferran Adrià, pel que significa a nivell internacional la seva figura sent el cuiner número 1 del món. Acabo ràpidament amb Francesc Homs, però és que José Montilla està als matins de TV3 i Ernest Benach crec que està seguint el que està dient a través de la xarxa, el que està dient el qui va ser president de la Generalitat.
I alhora escoltant el Ferran Adrià, el senyor Homs, no faltaria. Sí. Allò de que els homes només poden fer una cosa, de veritat.
Tens l'excepció, està clar.
Efectivament.
No, és que m'he quedat una mica sorprès perquè, esclar, hi ha alguna frase que em sap greu i tot sentir-la, no? Bueno, sentir-la, llegir-la en aquest cas. No? El País Basc té drets històrics respecte al finançament. I què? Jo crec que la clau de la caixa no és constitucional i la gent del propi ja la tenim. I després una que és la que rebre el clau per mi, que és Catalunya necessita millorar el finançament però no conduir-la a un procés que generi frustració. Tot això ho estic llegint del tuit dels matins, de l'oficial.
No, efectivament.
I home, llegir que Catalunya necessita millorar el finançament però no conduir-la a un procés que generi frustració és que més frustrats que no estem ja. Si la frustració ja hi és. Ja,
algun
hi som,
comentari,
no,
senyor Homs? Sentit.
En fi. Vaja, no coincidia amb aquesta expressió final que d'alguna manera feia el senyor Ernest Benach, no? És a dir, bueno, sí, aquesta sensació que se'ns ha acumulat a Catalunya de que n'estem... No sé si... A mi, la veritat, m'empipa dir, deixi-m'ho dir col·loquialment, de que som un país frustrat, perquè crec que no ho som, i crec que amb això amb el senyor Benac ho compartim, no ens hem de deixar dir massa això, però que n'estem una mica fins al capdamunt perquè ens sentim segurs de nosaltres mateixos per enfocar les coses de manera diferent, em sembla que això és molt evident, perquè testimonis, deixant el govern a banda i deixant la política a banda, si vostès volen, però testimonis en aquest país de que tenim capacitat i força suficient com per anar sols pel món i a més quedar bé i defensar-nos bé, doncs jo crec que el que en aquests moments diguem-ne ens pesa com una llosa és el formar part d'aquest conjunt, d'aquest estat espanyol que a més té aquest mal nom arreu i que ara es fa tan evident, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, vaja, per això tenim plantejat el mateix president de la Generalitat aquesta idea de la transició nacional. Evidentment això és en termes de procés, jo suggeriria que no ho féssim allò a cop calent d'un dia per l'altre sense haver-ho planificat bé. Hem d'anar fent aquest trànsit, hem d'anar construint aquests consensos interns, el més important és que no hi hagi divisió excessiva a dins de casa nostra i mirar-nos una mica davant de nosaltres mateixos les possibilitats que tenim, que crec que són moltes, sincerament, per molt que ara estiguem en una situació col·lectiva complicada. Dic això, no sé si els hi serveix,
sí,
però
sí, sí.
Cas és com ho veig.
El procés és irreversible?
Crec que sí.
Senyor, moltes gràcies i fins aviat. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Són les 9:04.